La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 15 de maig, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que... Tranquils, això va ser a Canaletes, fora de l'estadi de l'Espanyol. Ara sí, comencem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Ros, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció. També amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla, a les xarxes socials. I ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui la ceba serà la gran protagonista d'aquesta secció. Sou d'aquells que ploreu com magdalenes cada vegada que en talleu una? Si és que sí, quin remei poseu? Us funciona? Doncs si voleu saber el truc definitiu per tallar cebes i no plorar mai més, quedeu-vos, perquè en uns minuts us l'explico a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia comentarem amb la gent del carrer al final del Barça espanyol d'ahir nit i sabrem què opinen de la persecució d'alguns aficionats blanc i blau als jugadors blaugrana. En parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, Jordi Casajoana, advocat, mediador i professor universitari en mediació i resolució de conflictes.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
El nostre politòleg i consultor de capçalera, Oriol Vidal Barraquer, tornarà a pujar a la caravana per analitzar alguns dels temes més importants de l'actualitat, com la campanya electoral de cara a les municipals i les seves promeses, o, per exemple, també les eleccions a Turquia.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
La cantana garenca Gemma Humet, que ens ve a presentar la seva darrera gira Miralls. Un espectacle que pretén despullar totes les seves cançons per tocar-les i sentir-les des de la Gemma Humet del present. Tot plegat des de la direcció i mirada artística d'un dels grans de casa nostra, Lluís Danés. Una gira que ens servirà per repassar amb ella tota la seva trajectòria musical.
A més, aquest dilluns amb la caravana ens desplacem cap a Girona per celebrar el Temps de Flors.
I és que des del dissabte 13 fins al proper diumenge 21 de maig podrem gaudir d'un nou espectacle floral a Girona Temps de Flors, amb la 68a exposició de flors, patis i jardins. És per això que parlarem avui cap a 4:45 de la tarda amb Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i alcalde de Banyoles, i també amb Montse Galí, secretària de l'associació Amics de les Flors.
I com sempre, acabarem programa un dilluns més parlant de filosofia i òpera, Andreu.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, ens parlarà avui de la filosofia i el darwinisme, i ens visitarà també, com cada dilluns, la directora d'escena i divulgadora musical, Maria Boronkova, que ens parlarà de la sarsuela La taverna del puerto, de Pablo Sorozábal.
Tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, hi ha tècnics que els agrada, la teva sintonia.
Ah, sí?
Tenim el Jordi Carretero ballant.
Vamos, és molt pròpia, la meva sintonia.
Una discoteca, això. Qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Gemma Humet i us he de dir que aquesta vegada he hagut de fer una barreja entre Twitter i Instagram perquè és bastant tuitera i hi ha algunes publicacions que no tenen desperdici. Atenció al tuit del 5 de maig d'aquest any, etiquetant a l'agència tributària.
Ai.
Pregunté a veure quant de temps triguen a tornar els diners de la declaració de la renda, si és que en tornen. A tot això, ella respon ella mateixa dient que, clar, ràpid ho fan si cobren, però que tenen una calma per tornar-los, que tela.
Hacienda somos todos.
Sí, i després, com a gran fan de Crims, que és Gemma Humet, en els capítols de l'assassinat d'en Jordi Comas, aquell empresari de Girona, doncs demanava el que tothom en el seu cap pensava. On és el jardiner?
La veritat, bona pregunta.
Sí, no? Aquests són dos punts positius perquè diu el que pensa tota l'estona i això ens agrada molt. Ara, el seu Instagram, una cosa minimalista, però ja està bé. Ens hi trobem vídeos seus cantant al menjador, tocant el piano, també apareix a la platja amb els seus fills i com a bona cantant també, també té el seu toc influencer en concerts mentre la maquillen, etc etc. Ara bé, les versions que fa a casa seva, perdoneu-me, però és que no puc evitar posar aquest tall de fa dos dies.
Barra, eh?
Sí, a més, és que aquesta cançó m'encanta, Tòxic, de la Britney Spears, però ella li dona un toc...
Molt diferent.
Molt diferent.
Molt jazzístic, eh?
Sí, molt maco. He de dir també al seu favor que a les fotografies sembla molt més jove del que és. En una foto del 19 de novembre del 2022 celebrava els seus 34 anys i, sincerament, jo, abans de veure aquesta foto, pensava que no passava dels 30.
És que es manté molt bé, Jaume Humet.
Sí, sí. I verdicte final. Per semblar una noia sensible i alhora senzilla i per transmetre calidesa a través del seu Instagram, quede més que aprovada.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs a l'hora de dormir puc ser un incordi total. I en aquest programa, més d'una vegada ja he parlat de les meves manies. Però mai he dit una de les quals és imprescindible per mi per dormir, que són les mans. I el lloc on les col·loco. I és que necessito que les mans estiguin agafant alguna cosa o amb el puny tancat. Una és molt fàcil, les col·loqué sota el coixí i ja està, ja la tens col·locada. Però l'altra és el problema. Normalment jo el que faig és posar-la sota el braç que em quede sota el cap, és a dir, del que està creuat amb el braç que està posat sota el coixí, però si no, l'he de col·locar en posició puny tancat sobre la cuixa.
Encara no entenc si dorms o jugues al Twister.
Sí, una mica.
De vegades, sí, sí.
Una mica això. Què ho dius?
Doncs no hi ha cosa que ho digui més que els lavabos bruts. Ai, i m'explico. Sí. És a dir, la part on hi ha l'aigua, que si no la neteges setmanalment, segurament hi hagi un dit de ronyo.
Sí, sí, això és així. Què et fa feliç?
Doncs em va fer molt feliç que el lloc on vaig anar a sopar dissabte em posessin Eurovisió, i en segon lloc em va fer feliç ser bastant hater, perquè jo en una enquesta durant la Barcelona Eurovision Party vaig col·locar la Blanca Paloma en 19a posició i tothom em va criticar. I ha quedat 17. Sí, llavors, sí. Tan malament no anava jo.
No, és que qui sap, sap. I sí. Ja està. Propòsit vell.
Doncs era no passar-me de voltes a la festa de Solsona i només us diré que no vaig tancar la festa perquè m'estava dormint dret. O sigui, imagineu-vos.
Et va tocar la vaca o no?
No, no. Tampoc em vaig comprar cap número, perquè em toqués.
Vaja. Propòsit nou.
Doncs mireu, des de fa un temps el meu Netflix va deixar de funcionar, coses de ser una miqueta rata i no voler pagar un compte. Doncs m'he aficionat bastant al Prime Video i ara he vist que ja es pot veure la pel·lícula que explica la història d'una marca tan coneguda com és Nike. I tinc ganes de veure-la, la veritat, així que ja sé què faré aquesta nit.
Gràcies, rateta.
Adeu.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
8 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, no marxis gaire lluny.
No, no, tranquil, que... estic aquí.
Ah, val. Que tenim ganes d'escoltar totes les notícies que no hi entren en un informatiu normal i que ens explica Núria Ros.
Sí, i passem de les ratetes als gossos, perquè avui el primer protagonista d'aquesta nova edició de la Cara B és en Bobby. Val? Ell és un gosset que, atenció, fa només uns dies va celebrar els seus 31 anys.
Mira'l, en Bobby.
El tenim per allà darrere,
per aquí.
31 anys, clar. Ambientada la notícia, perquè en Bobby es mereix una cançó.
Sí, home, sí, tant.
Anem al tema, val? Entenc que els oients i vosaltres mateixos encara deveu estar flipant quan he dit que aquest gosset va celebrar 31 anys.
Clar. Sí.
És normal, tenint en compte que l'esperança de vida dels gossos oscil·la entre els 10 i els 13 anys. Mm-hmm. Potser una miqueta més, però de mitjana, això, eh? I el cas d'en Bobby, doncs, és sorprenent i molt diferent. I mireu si ho és, que s'ha guanyat el títol, atenció, del gos més vell, en B baixa,
sí?
No només del món, sinó també de tota la història pel Guinness World Records.
Home,
què
en
penseu?
No, no, 31 anys.
Clar, clar.
Va ser molt gran.
Sí, és moltíssim. Jo crec que ha duplicat la mitjana...
Sí, sí, tranquil·lament.
...d'edat que viuen els gossos. Clar, com que notícies com aquestes no les podem explicar cada dia, perquè és realment un cas sorprenent, us explicaré una miqueta sobre aquest gosset.
Vinga.
Val? amb Bobby, és que m'encanta el nom. Bobby, sí. Trobo que és un nom molt de gos.
És Cookie, sí.
Bobby, m'encanta. Va, el primer que heu de saber és que va néixer el 1992. Per tant, és més gran que nosaltres, que alguns de nosaltres, sí. Ja per començar. I és de raça Rafeiro do Alentejo, que és una raça portuguesa de gos guardià de bestiar. Si el busqueu per internet, veureu que és una raça molt i molt maca. També heu de saber que viu a Conqueiros Aleira, que és un poble situat a l'oest de Portugal, i que la seva activitat preferida sempre ha estat, segons diuen els seus amos, si és que se li pot dir així, tombar-se davant la llar de foc. Per tant, aquest gosset tonto no és.
No, i tant. S'ha cuidat.
Potser viu tant perquè no es cansa massa, eh? A més, segons els seus amos, sempre dels sempres ha menjat el mateix que ells, val? Per tant, tenim una família que en comptes de fer menjar per dos, en el cas que siguin dos, en fa per tres.
Mira que bé.
I us he de dir que el meu avi també ho feia amb la meva gosseta, però no ens va viure tant, des de luego. Més cosetes. Segons els seus amos, en Bobby mai dels mais ha passejat amb corretja ni ha estat encadenat. Val? Al contrari, asseguren que sempre ha gaudit d'una total llibertat per caminar pels boscos i les terres de cultiu que hi ha al voltant de la seva casa familiar. I diuen, és per això, però també per l'ambient tranquil que sempre l'ha rodejat, el motiu pel qual viu tant.
Segurament. Deu ser com un spa per gossos, allò, eh?
Exacte. Aquest gosset, en Bobby, malament no viu, això està clar. Per acabar, també heu de saber que aquest passat dissabte la seva família li va organitzar una festa d'aniversari.
Ai, Cookie.
Va, l'asseguren molt tradicional i hi van assistir 100 persones, és a dir, més persones que la meva pròpia festa dels 25. M'encanta. I també hi va actuar un grup de ball, de persones, eh? No de gossos. I res, diuen que és una festa que va fer estar molt content amb Bobby, no sé fins a quin punt ho detecten, entenc que sí, com els seus gestos.
Sí.
I que li donarà corda per seguir vivint molts anys més.
Llavors,
jo ara dic, aquí en antena, que si aquest gosset fa 35 anys i estem aquí a Ràdio Estel, vull trucar a la seva mami.
Sí.
O com es digui. Va,
sí,
us sembla?
No.
Perquè entrevistar-lo en ell ens complica una mica per la ràdio.
Sí, seria una mica complicat.
Però almenys que ens saludi i
sí,
ja està,
sí,
ja el
estaria
felicitem.
Molt bé. Escolta, ara que deies que el nom de Bobby és molt apropiat de gos, et recordo que hi ha una persona aquí a la ràdio que vol tenir un gos i posar-li a nom Josep Maria.
No, sí, cert.
Sí, Mercè Raga. Mercè Raga li vol posar el seu futur gos, Josep Maria.
Ara em pensava que em diries... Sí, és veritat, ja me'n recordo.
No, això vaig.
Em pensava que em diries que hi ha una persona a la ràdio que es diu Bobby.
Ja, jo també.
No, això no ho controlava,
no.
I res, aquesta seria la notícia. Avui ja sabeu una miqueta més sobre la vida que porta el gos més vell de la història, en Bobby. I com us deia, si el voleu veure, només heu de posar el nom Bobby a internet perquè em va ple. És el gran protagonista de les xarxes socials. I m'agrada molt. T'estimo, Bobby. Jo ja l'estimo.
Sí, sense conèixer-lo.
Sí, perquè 31 anys un gos... Té alguna cosa especial, aquest gosset.
És així. Més cosetes, va, Núria.
Va, sí, és dilluns i en un dia com el d'avui toca obrir plana pels consells de Lifestyle... Avui dedicats a totes aquelles persones que han plorat alguna vegada a la vida tallant ceba.
Cebollas te hacen llorar, me hacen llorar, no más llorar. Mira la cebolla. En segundos, la cáscara se desprende.
Clar.
Tomates, cilantro.
Se desfiende, la
màscara? Se desprende.
Ah, se desprende.
Sí. T'he de dir que he buscat cançons relacionades amb ceba.
Ui.
I no n'he trobat cap que fes el pego, que en diríem així vulgarment.
Clar.
Per tant, he posat aquest àudio, que forma part d'un anunci que promocionava un estri de cuina que es diu Slap Chap, val? I, no sé, un dia molt random, molt estrany, me'l vaig trobar i crec que és l'anunci que he vist més vegades de tota la meva vida.
Fixa't, dono
si
fes, això.
A YouTube, sí. Slap Chap, de veritat, passareu una bona estona. Si teniu un mal dia, mireu-lo.
Sí,
ja
veurem,
està.
Veurem.
Dit això, avui, com us deia, us donaré el truc definitiu per tallar ceba sense plorar.
Veus?
I pugem de nivell, eh? Nivell pro, sense la necessitat de posar-se ulleres de piscina.
És així.
Està molt bé,
home,
això, eh?
Estaria bé.
En aquest cas, qui ha donat el truc, el consell definitiu, és la cuinera nord-americana Zoe Barry, que ha compartit fa poc un vídeo amb algunes coses que va aprendre a l'escola de cuina i que, com és evident, ha revolucionat les xarxes socials, perquè tallar ceba i no plorar és com que no van de la mà, eh?
No.
En aquest cas, la cuinera assegura que el secret per no plorar, atenció, està en el ganivet.
Ep.
Val? I és que, entre d'altres coses, Barry, la cuinera, explica que per cuinar només ens fa falta un bon ganivet. Res, ja està, res més. És a dir, no cal pas que siguis un gran cuiner.
Res més.
Si tens un ganivet, ja te'n surts. Però sobretot ha de ser de qualitat. I ja, si volem especificar una miqueta més, diu que sigui alemany o japonès. Aquí jo ja no soc cap experta, no et sabria dir el per què. Només això. I diu que si tens un bon ganivet, doncs et farà molt més servei que un munt de ganivets mediocres, ella diu, val? Tot afegint que amb les cebes ho notarem i molt. Per tant, el primer truc està en tenir un bon ganivet.
Sembla perfecte. Okay.
D'aquesta manera, assegura que el truc per no plorar quan tallem cebes és que el ganivet estigui el més esmolat possible.
Veus?
D'acord? Diu, com més esmolat estigui, menys fibres destruirà i, per tant, menys gasos lacrimògens despendrà. Mira, i us he colat un rodolí. En canvi, si el ganivet no talla prou, diu que el que farà és escalfar les fibres i rebentarà més les cèl·lules de la ceba, cosa que, atenció, alliberarà directament més vapors i ens farà més cuissó als ulls. Per tant, escolta'm, senyores i senyors, els oients que ens escolten... No, afilar el ganivet i ja està, perquè
sí.
Jo he vist a la meva mare amb ulleres d'aigua.
Jo el mullava.
Escolta, anem a fer una classe de piscina o tallem ceba?
Exacte, jo li posava aigua al ganivet, que va bé algunes... No sempre, sí. Però algunes vegades va bé.
Jo t'he de dir que depèn de la ceba, eh? A mi em passa,
sí?
Això.
Sí. Bé, és que hi ha persones que tenen més tendència a plorar,
sí,
suposo.
Sí, sí, sí.
En fi, ja per acabar, però no menys important, dir que aquesta cuinera d'aquest truc adverteix que mai dels malls hem d'esmolar els ganivets amb un pal d'esmolar com el que fan servir, per exemple, els carnissers. No, eh? És com pentinar el fil, val?
Vale.
O sigui, si ho fem amb com ho fan els carnissers, el que faríem seria pentinar el fil i quedarà desalineat, i això no ho volem, perquè seguirem plorant tallant ceba. Diu que el que cal fer és servir una pedra d'esmolar plano.
Veus,
val?
Mira.
No,
ho intentarem.
Truquets de l'aigua.
No, està molt bé.
Ja estaria bé. Ganivet de qualitat, ben esmolat i mai més plorareu quan talleu ceba. Perquè, com deia aquell home del principi de la notícia...
Te voy a hacer llorar, me vas a llorar, no m'has llorar.
No m'has llorar.
I ja està. Això no m'has llorar, que hem de somriure la vida.
Anem a la musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta Lorin. Abans de dir la notícia, Andreu, si tens alguna cosa a dir...
Que sigui ara.
Que sigui ara, eh?
No,
si
crec que...
Si m'equivoco, corregeix-me, però al final...
Jo crec que ho diràs bé, que vas veure Eurovision, no?
Sí.
Molt bé, Núria Ros, així m'agrada.
He de dir que vaig canviar de canal perquè estava amb la família de la meva parella i volien veure el Madrid, però, i el passar a Espanya ho vam canviar.
Ara.
Però vaig veure la Blanca Paloma.
Vale.
Amb aquest single que estem escoltant, el dissabte a la nit, la cantant i productora sueca va fer història alçant per segona vegada el micròfon de cristall del Festival d'Eurovisió i convertir-se, atenció, la primera dona en fer-ho, és a dir, de guanyar dos vegades. Amb una posada en escena des del meu punt de vista impecable i una cançó digna d'Eurovisió, la representant de Suècia al final del Festival de la Cançó va aconseguir un total de 583 punts, com a Espanya, més o menys, arrasant tant en els vots professionals com en els del públic i aconseguint també igualar Irlanda en el major número de victòries a la història del festival, que en són 7. En aquest cas, el segon país classificat va ser Finlàndia, si no m'equivoco, que va aconseguir un total de 526 punts gràcies al vot popular, perquè crec que va saltar moltes posicions, no, Andreu?
Els van donar 300 i pico.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Amb aquest xa-xa-xa de Darija, es diu? Darija, eh?
Darija, sí.
I tal com ens deia l'Andreu, abans, el seu estalqueig, doncs Espanya va caure fins a la 17a posició amb un televot que només ens va fer sumar 5 punts. Bastant lamentable, us he de dir.
Penós.
Res, ara de moment el que sabem és que l'any que ve Suècia organitzarà l'esdeveniment i coincidirà, atenció, amb el 50è aniversari de la victòria d'Ava Waterloo. Per tant, serà una fita històrica. Per tant, per mala sort del nostre productor, Andreu, encara falta bastant per tornar a parlar d'Eurovisió. Et deixem descansar i perquè ho passis una mica més bé, us deixo avui amb la cançó guanyadora, com dèiem, Lorin i aquest tato.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
para 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 pam. Para-para-para-para-para-para-para-para-para-pam.
19 minuts i mig que... Com ho he dit, això? 19 minuts i mig?
19 minuts i mig.
Que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs vinga, va, Joan, avui la pregunta del dia es vesteix de curt per viure de prop l'actualitat esportiva del moment. I no, no estem parlant de Messi i les xiulades que rep a París, pobret nostre, hauria de tornar a casa, sinó que ens traslladem a casa nostra. Ahir mateix es va celebrar aquest Barça-Espanyol tan esperat a Cornellà, i un partit molt important, ja que marcava la victòria dels Blaugrana a la Lliga si sortien victoriosos, i també pressionava els blanquiblaus per la possibilitat de baixar a segona divisió. Per tant, un partit on la tensió es podia palpar perfectament amb les mans i amb tot el que tu vulguis, perquè, mare meva, el resultat final va ser un 2-4 a favor del Barcelona, i de retruc, com dèiem, la Lliga es va quedar a Can Barça. Però què va passar quan es va xiular al final del partit?
Ai.
Aquesta és la pregunta del dia, Joan. Gent del carrer, sabeu què va passar al Cornellà un cop es va acabar el partit?
Què va passar?
Sap el que va passar? O...
Més o menys, perquè he sentit algo per la ràdio, de que ha entrat gent, penso que al camp o alguna
cosa, no? Bueno, que l'Espanyol es va ficar dins del camp i va fer alguna cosa. A mi no m'agrada el futbol.
Quan acabarà entrar, quan va guanyar el Barça de Lliga, estaven celebrant al camp, i van entrar uns hooligans de l'Espanyol com a interrompir la celebració.
Bueno, que van invadir els aficionats, els ultras, en el camp, perquè va guanyar el Barça a la Lliga.
Jo estava en el camp.
Estava al camp. I com ho va viure? Què va pensar?
M'havia ido ya.
I luego, cuando lo vio, ¿qué pensó?
Bueno, es un poco complicado, pero en fin. No debería haber sucedido, eso está claro.
No debería haber sucedido, eso está claro, ¿eh?
Sí, ja veieu que queden certs buits, però la gent, si fa o no fa, podríem dir que està al cas, eh? Desenes d'aficionats pericús van saltar les tanques de seguretat del camp i van córrer directes amb actitud amenaçadora cap als jugadors del Futbol Club Barcelona, i arribats a aquest punt, doncs nosaltres, òbviament, com sempre, volem saber què opina la gent del carrer de tot plegat.
Som-hi, doncs.
I és això el que els hi preguntem. Quina opinió teniu al respecte?
Vergonyós. Primer per fer la celebració dintre del camp, i després per sortir aquesta caralla que no té paraules.
Tota acció violenta sempre és reprovable a partir d'aquí. Més igual que sigui de l'Espanyol que del Barça, que qualsevol equip, reprovable.
Per tant, no li sembla bé que passés això?
No, clar que no.
Bueno, la euforia del momento puede conllevar esas cosas. No le daría mucha importancia.
Doncs que això és esport i això, que comentin, em sembla molt malament. No m'importa més, que això.
Que dona vergonya que passi això en un camp de futbol, en una lliga que en teoria és professional, no podria passar. Un això que és una vergonya.
Una autèntica vergüenza de futbol,
vamos. Home, a mi em sembla, doncs que no hauria de passar això, i menys a l'etapa que estem vivint ara, no? Si que passés abans, que potser no hi havia tants de controls i tal, doncs ho podia arribar a imaginar, però ara mateix doncs, em sembla una locura, la veritat.
Per cert, que abans de continuar, informar-vos, com sempre, que aquest dimecres toca tertúlia esportiva. Ho comentarem tot plegat, com sempre, sobretot aquesta qüestió que ha marcat tant aquest cap de setmana, amb Quico Parcerisas, amb David Balaguer, amb Gemma Mallorca, amb Rafa Sanahuja. I això, com dèiem, ho tractarem dimecres, la darrera hora de programa.
Com no podia ser d'una altra manera, aquí a la caravana, doncs ja veieu que hi ha diversitat, no? Diversitat d'opinions, tot i així, preval el no hauria d'haver passat.
Clar.
Potser aquest seria el resum. Ara sí, és hora de donar pas al...
El bonus track. Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta
conmigo, salta, salta conmigo. Sí que va haver gent que va saltar, sí.
Sí, de fet, bastantes persones, eh? El bonus track d'avui, Joan, és de l'únic perico que no està al dia del que va passar.
Compte.
I que, tot i així, un cop l'informo dels esdeveniments que es van donar, ens diu què opina, i molta atenció, mesurem bé les paraules.
A ver, es que yo te hablaría un poco... Si te tengo que hablar desde el corazón, yo posiblemente si hubiera estado en el campo, siendo del Español y teniéndole ese... No odio, pero sí esa rencilla con el Barça, y viendo la situación, porque no es solo que el Español, o sea, que el Barcelona haya ganado la Liga en nuestra propia casa, sino es que es muy probable que nosotros también descendamos, no por culpa de este partido, pero... Es otro golpe más, ¿sabes? Entonces, pues, no comparto la actitud de los aficionados, pero la puedo llegar a entender.
Ay, rozando el palo.
Sí. Entesa l'opinió del poble, cal que donem pas al nostre expert d'avui. Ell és en Jordi Casajoana, advocat, mediador i professor de mediació de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Girona. Molt bona tarda, senyor Casajoana.
Molt bona tarda. Què tal?
Com s'explica que en un partit de primera divisió es produeixin situacions com les que van viure ahir al Cornellà?
Pues la veritat és que no es poden explicar, mai es poden explicar, sobretot quan estem parlant d'accions que porten a comportar violència. I no s'explica que passi amb un equip de primera divisió, però tampoc s'explica que passi amb camps de futbol de regional, uh-huh. en les grades, precisament, no? No s'explica. No s'explica perquè, com bé diu l'esport, es ve a practicar l'esport, es veu a veure i a gaudir un esport i... La paraula esportiva ja ho diu, esportivitat, no? Però sobretot mai es pot justificar ni es pot explicar una acció de violència uh-huh. o d'intent de violència.
Senyor Casajoana, molts dels nostres participants asseguren que això, no?, que l'esport no hauria de ser així, i d'altres partidaris de l'Espanyol asseguren que no s'hauria d'haver celebrat al camp la victòria del Barça. Fins a quin punt amb dos clubs han fallat aquesta esportivitat que comentàvem ara?
Jo crec que el tema sempre és va més enllà de clubs de futbol, no? Va més enllà, per exemple, estem parlant de la Lliga Espanyola, no? També ens podem preguntar per què la Lliga Espanyola no ha invertit amb els diners que es mou en temes de prevenció, en temes de gestió. Estem parlant d'un àmbit esportiu on és evident que hi ha l'emoció a flor de pell i que hi havia un equip allà que es jugava a la Lliga i un altre equip que jugava al continuar, no?, primera divisió, no? Aquest fet no justifica que hi hagi una acció pròpiament de violència, però es pot preveure que en aquell àmbit, en aquell estadi, pot haver pròpiament situacions, no, pròpiament, que poden crispar. I sempre s'ha d'intentar, doncs, que aquesta crispació sigui la mínima. Això no justifica que hi hagi gent que reaccioni i com he pogut visualitzar, no? És a dir, l'eufòria, no, del momento, em pot portar una acció molt més d'allò, però és que, bueno, és que d'això es tracta. De saber comptar, que l'eufòria al moment no pot portar-te a sortir en un camp i anar a agredir a qualsevol. Llavors, això implica que potser no s'està fent ben fet aspectes com és el tema de prevenció en un estadi, perquè, repeteixo, no és la primera vegada que passa un fet com aquest. Mm-hmm. I ara, perquè és primera divisió, tothom en parlem. Mm-hmm. Però això passa en camps de futbol.
Senyor Casajoana, com a mediador, és possible gestionar una situació com aquesta?
Sí, efectivament, és possible gestionar una situació com aquesta des de molts aspectes, des de, en aquest moment, el que ha passat i com gestionar-ho, i prèviament en tota una sèrie de mesures de prevenció davant de situacions com aquestes, no? I preguntant-te, sobretot, i ens hem de preguntar, com, perquè al final un club de futbol forma part d'una comunitat. Dos clubs de futbol formen part de la comunitat i el problema no només acaba en un estadi, acaba també, pot passar fora d'un estadi, no? Aquesta actitud. I tots són corresponsables d'una situació com aquesta i es poden treballar des de diferents mesures en aquest àmbit, no? Des de mesures de prevenció i des de mesures en el moment que s'ha produït els fets que tindrien que fer, no?
Uh-huh. Senyor Casajoana, abans comentava aquesta falta d'inversió en mediació i portant-ho a la Lliga, hauria de procedir a l'exemplarietat, si cal, amb el tancament fins i tot del camp mateix per les jornades que queden?
Aquesta és una gran pregunta, no? Si la Lliga... Però és una pregunta que té doble fil. La pregunta és... tindríem que respondre amb exemplaritat tancant el camp? I jo faria una altra pregunta. Vale, i quan tanquem el camp, això s'acaba tot, amb això? És a dir, tancant un camp, sancionant, s'acaba tot? És a dir, nosaltres com a comunitat estarem tranquils que diem, mira, ja han rebut un càstig, no?, que és el tancament d'un camp.
Sí.
Però com a comunitat això farà que s'eviti properament una acció com aquesta? Hi ha un rerefons després de tot això, d'una actitud o d'una acció pròpiament violenta? Es pot treballar a part de sancionar, si es creu o no? És a dir, sancionar ens porta a acabar la situació. Quantes vegades han sancionat un camp i l'han tancat i s'ha tornat a produir un fet? Uh-huh. La qüestió és, està disposat a la Lliga Espanyola a invertir en altres àmbits, a part de tancar, sancionar i fer quelcom perquè això no es torni a produir? I perquè efectivament treballem en base a l'esportivitat i que l'esport i el futbol, en primera lloc, sigui una bandera d'esportivitat? Amb això, jo crec que cal invertir en altres aspectes més enllà de sancionar.
Podríem dir llavors que no hi ha prou mesures de prevenció contra aquests grups, no, més violents, més radicals, en els grups grans de futbol?
La qüestió és, el que ha passat amb un camp ara sanciona, no?
Sí.
Li fas la pregunta, no?
Mm-hmm.
I vostè creu que aquesta situació, si no es treballa, encara que no, potser aquelles persones no entren en aquell camp, no es pugui produir en els aldanys del camp, ja no serà responsabilitat de tots, o tots nosaltres som responsables. Cal treballar dur d'alguna manera o no? Cal treballar, per exemple, en el tema de les grades d'animació des d'un àmbit pròpiament del tema de la formació. De, precisament ho deia un espectador, diu, en un moment no, pròpiament donde mi estado es emocionalment embarga, jo mejor bajaría y tal. Pues bueno, no tindríem de treballar precisament cap a aquest punt. Uh-huh. El futbol es ve a disfrutar i al futbol hi haurà moments en el qual pues, plorarem, riurem, etc. Però d'aquí a fer un pas més i a perdre els d'allò, no tindríem de treballar precisament amb això. No tindríem de treballar les grades en formació. Al final, estem parlant, moltes vegades ho parlem, els que som, doncs, aficionats al futbol, no? Al final, l'emoció, no? A l'últim moment, d'allò és el que es treballa, no? Però tindríem també de treballar amb el tema de com es gestionen aquestes emocions, no? I quan venen moments com aquests, no? tan marcats en un calendari, treballar també des de molts aspectes, no? Des de molts aspectes.
Senyor Casajoana, llavors com s'aconsegueix foragitar els grups aquests més violents o radicals dels camps de futbol?
Treballant amb ells. Jo li posaré un exemple que potser no és el mateix, no? Sap com s'ha treballat les bandes organitzades o delinqüencials on ha tingut un gran treball de reinserció en la gent jove quan estava en pandilles? Treballant amb ells, treballant amb els líders, treballant amb ells, amb donar-li, invertir i que no un altre missatge, perquè torno a repetir una cosa. Aquest fet s'ha produït en un camp, però es podria produir exactament als voltants del camp i amb la mateixa actitud.
Clar.
I això no podem nosaltres dir, ah, vale, molt bé, vale, treballem. No, treballem. I precisament, torno a repetir, el futbol, i clar, tu la primera pregunta era molt, molt d'allò, no? Dic, jo t'estava dient, també està produint-se en camps regionals, però és que aquí més difícil pensar-ho, perquè precisament la Lliga Espanyola mou molts diners. Uh-huh. I precisament, com a també pròpiament responsable socialment, no? Pròpiament, més allà de reverir futbol, podria pròpiament també treballar-se coorganitzadament, no? Pròpiament amb temes d'aquest tipus, i sobretot en el futbol.
Avui estem parlant amb Jordi Casajoana, advocat, mediador i professor universitari en mediació i resolució de conflictes arran de tot el que va passar justament en una jornada com ahir, a la que el Barça va guanyar la Lliga al camp de l'Espanyol, a l'RSD Stadium, situat a Cornellà del Prat. Senyor Casajoana, a mi m'agradaria preguntar-li per unes declaracions que aquest matí ha fet Joan Collet, expresident de l'Espanyol. Les ha fet a RAC1, però ja han començat a donar la volta i han estat molt comentades a través de les xarxes. El senyor Collet afirmava aquest matí que va ser una provocació per part dels jugadors del Barça, per tot el que s'havia acordat, que què venia a fer una rotllana, que tot plegat va ser una provocació del Futbol Club Barcelona. A més, ha dit que els aficionats que van saltar la gespa per part de l'Espanyol no volien agredir els jugadors del Barça, sinó fer-los fora. Declaracions com aquestes agreugen encara més la possible mediació del que hagi passat?
La comunicació, el com comuniques i el com dius sempre és important. Per això és important que en els clubs esportius, torno a repetir, que inverteixen molts diners en àmbits com poden ser pròpiament els entrenadors, la psicologia, etc., també inverteixin en prevenció. Una comunicació desmesurada o com es digui, pues pot incentivar encara més una situació encara més de violència. No ens hem de preguntar mai, és a dir, mai davant d'una actitud de la que sigui, que pugui ser ofensa, etc., mai la pots respondre amb violència. És a dir, el que t'has de preguntar és com tu actues des d'un punt de vista exemplar, no? Davant d'una situació que no t'agradi o et deixi d'agradar, no? No entrarem aquí si s'ha provocat o no s'ha provocat. És igual qui provoca o no provoca. La importància és si tu et sents provocat, tu no has de tenir la mateixa actitud endavant del d'allòs. I mai no és justificable cap actuació que pugui portar-te una violència. Mai és justificable entrar, baixar en un camp en plan d'allòs. No és justificable. És a dir, hem de... I a més, per l'exemple que tots donem, mirem-ho amb la mirada d'un nen o una nena de 12 anys. Mirem-ho amb una mirada d'un nen o una nena de 12 anys, el que vam veure l'altre dia. I preguntem-nos què és el que volem, i qualsevol cosa hem de preservar-nos també en la manera com ho diem, etc. Tots hem d'exemplificar, som tots responsables d'una comunitat, i aquí es ve a gaudir de l'esport. Uns guanyaran i uns altres perdran, però és tan important preparar-nos per com es guanya i com es perd, evidentment. Però tant d'una vessant d'un com d'una vessant d'un altre, res és justificable. T'has de procurar per al d'allò. Sempre quan parlem en l'àmbit de la mediació, que és una cosa conjunta, hem de parlar de que entreveiem al final l'actitud que tens tu individualment davant del conflicte. No preguntis el que faci o deixi de fer l'altra persona. Pregunta't tu quina actitud tens tu davant d'aquell conflicte i com reacciones. Només així, es poden teixir ponts, es pot treballar i es pot tenir una actitud constructiva. Per tant, tots nosaltres som responsables del què diem, com ho diem, i hem de mesurar-ho molt bé, perquè, evidentment, és el tema, i estem tocant emocions en l'estat primari, perquè vius una emoció dels 3 segons, i jo puc radiofiar que la gent de l'Espanyol s'ho estava passant malament perquè veia el seu equip perdre, i el Barça, per un altre cantó, la gent del Barcelona, pues, l'altre. Però això és esport. I tot el que vingui de més no és justificable. Llavors ens hem de treballar per aquí, i sobretot hem de ser curosos amb com diem les coses, perquè també forma part d'aquesta prevenció.
Senyor Jordi Casajoana, advocat, mediador i professor universitari en mediació i resolució de conflictes, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la pregunta del dia de la caravana. Ens quedem amb aquest mai és justificable la violència i venim a gaudir de l'esport. Moltíssimes gràcies de nou, que vagi molt bé.
A vostès, moltes gràcies per tot.
Gairebé 6 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat, i de seguida que ens visita un dilluns més Oriol Vidal Barraquer, el nostre politòleg de capçalera, per esbrinar què està passant al món. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I, a més, et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Minuts que passen de 3:45 de la tarda. A aquesta hora saludem el nostre politòleg i consultor de capçalera, Oriol Vidal Barraquer. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Què, vam veure Eurovisió, no?
Jo vaig haver de combinar amb un esdeveniment familiar, que sí, era el casament del meu germà.
Mira, felicitats.
Gràcies. Però vam anar fent a parts amb un mòbil amb uns quants eurofans que estàvem
ara
allà.
Ara ho comentàvem una mica. Estem d'acord o no amb els resultats?
Jo l'entenc, no?, perquè crec que la cançó de la Lorin era xula.
Primera dona, que guanya dues vegades Eurovisió.
I insisteixo, s'entén. El rotllo de Finlàndia a mi m'agradava, el trobava més divertit. I ara ho comentàvem, no? La posició d'Espanya ho puc arribar a entendre, però no sé si ha de ser justa, no?
Sembla una mica injust, una mica, més que injust, dur, no?
Molt dur, sí, aquests cinc, només cinc vots del televot són una bufetada molt contundent. Exacte.
Per cert, deixa'm-ho dir, que no ho he dit abans, ho hem comentat també a l'Andreu a micròfon tancat, però jo crec que és just també posar-ho molt en valor. Bravo, bravo, bravo el que va fer Marco Mengoni, traient la bandera no només del seu país, d'Itàlia, sinó la bandera LGTBI pels drets del col·lectiu, a més, representant un estat on hi és Meloni com a cap d'estat de l'extrema dreta.
Sí, sí, i un país que ha tingut històricament problemes d'homofòbia, no? Un país amb unes fortes tradicions catòliques, i a vegades des d'aquí ens sembla un gest innocu, però és cert que hem d'entendre que això es veu a molts països del món en la situació del col·lectiu LGTBI està molt, molt pitjor que aquí, a casa nostra.
Ara sí, entrem en coses més avorridotes?
Som-hi.
Ara et deia coses més avorridotes, però vaja, posant-nos seriosos, tu ets dels que creus que dues setmanes de campanya ja és massa llarg?
És a dir,
tenint en compte que la precampanya ja és gairebé campanya.
La campanya és pràcticament permanent, i la veritat és que quan veiem el que passa a partir de les 12 de la nit dels divendres de campanya, en què els partits es treuen la mascareta i fan un seguit de propostes claríssimes, no?, i fins i tot a vegades pornogràfiques, per dir-ho d'alguna manera, potser està bé ja limitar-ho de dos dies de campanya. El que trobo bastant absurd, per exemple, és la jornada de reflexió, a més trobo que neix d'un concepte bastant paternalista, tot i que també es deixa una mica tranquils aquell dissabte abans d'anar a votar.
Sí, però és veritat que també, com que van sortir les xarxes i tot plegat, no es va regular mai.
Exacte. Els missatges de campanya segueixen llançats, per tant, hi pot seguir accedint, però no se'n poden llançar de nous. Llavors queda una mica...
És com l'enquesta aquella, no?, publicada per Andorra.
Exacte, l'enquesta andorrana tradicional, sí. Bueno, teníem el Habla Pueblo Habla, que és vintage de nassos, eh?
Un clàssic.
Vintage de nassos, però per parlar de la campanya de les eleccions municipals, que, com dèiem, va començar divendres de la setmana passada a les 12 de la nit. I des de llavors els partits ja poden demanar explícitament el vot, perquè això és el que tenen prohibit fer fora de campanya, no? El voteu-me està prohibit. Tot i que, com dèiem, ja portem mesos en què cada moviment està fet pensant en una ciutadania atenta en un procés de decisió del seu vot, no? I això seguirà passant perquè tenim eleccions a final d'any al Congrés. Jo estava pensant sobre la campanya electoral i m'agradaria que ens fixéssim en una cosa, i és que per la ciutadania de pobles i ciutats petites i mitjanes, les municipals són les úniques eleccions lliures d'un element amb una influència possiblement significativa en l'electorat, que són les enquestes. No? És a dir, si tu votes a Vilassar de Mar, que és el poble on em vaig criar, no tinc enquestes jo per decidir el meu vot. No? I per tant, els electors d'aquests municipis van a votar sense incorporar en la seva estratègia de vot una prospectiva del que faran els seus companys de ciutadania, perquè no es fan enquestes en el seu àmbit, perquè és massa petit.
Els pobles petits gairebé que aneu per demarcació. Exacte.
El que passa és que, com que les municipals mana molt, és a dir, marca molt el vot, la llista i la persona, l'enquesta no hi és i, per tant, no passa. En canvi, en ciutats com Barcelona, la història és diferent, i en aquestes eleccions, amb el vot aparentment molt fragmentat, la transcendència de les enquestes és probablement més gran que en altres ocasions. Tenint en compte com de polaritzadora és la figura de l'alcaldessa Colau, per una part important de l'electorat, aquestes eleccions són un plebiscit sobre la seva continuïtat.
Pràcticament.
Hi ha molta gent que vol votar amb l'objectiu de que Colau no segueixi sent alcaldessa, no? I les diferents enquestes situen els partits en posicions més o menys avantatjoses per aconseguir substituir-la. Qui surti com a millor situat per guanyar Colau, inevitablement recollirà vot útil dels qui tinguin com a màxima prioritat que no continuï. El problema és que totes les diferències de vot estimat entre els 3 o 4 primers partits del consistori estan tots dins el marge d'error. Sí. I, per tant, és difícil que el resultat sigui clar. No? I què parlem quan parlem de marge d'error? Doncs fa referència a la confiança que el mètode de càlcul dona sobre els resultats. No? Com sabem, les enquestes intenten inferir el comportament de tot un electorat agafant com a referència les respostes d'una part molt petita del mateix. No? Normalment estem parlant de mostres de 1.000 i pico persones, i clar, l'electorat de Barcelona és 1 milió de persones, no? Per tant, és molt diferent. Els enquestadors han de lluitar contra un altre element quan analitzen dades de les enquestes, i és que no sempre diem la veritat o ens costa contestar de manera clara sobre la nostra intenció de vot. De fet, ho veiem últimament, que quan veiem els resultats nets del que ha contestat la gent, hi ha molta gent que diu que no ho sap.
Exacte.
I els enquestadors normalment fan exercicis perquè tota aquesta gent que diu que no ho sap assimilar o intentar esbrinar què acabaran votant en funció del que van votar les últimes eleccions, les simpaties, etc. I llavors, com que hi ha tots aquests càlculs estadístics, les empreses de demoscòpia o el CIS o el CEO intenten calcular què votaria la ciutadania, i aquests càlculs incorporen un marge d'error, no? I això vol dir que l'enquesta ens dona un resultat però en lletra petita ens diu fins a quin punt ella mateixa confia en que l'ha encertat. Per tant, jo diria, en aquest període electoral, anirem veient enquestes, doncs qui estigui en ciutats, bàsicament Barcelona en aquest cas, on les enquestes vagin sortint, cada vegada que surti una enquesta nova, doneu un cop d'ull a la fitxa tècnica, que és la lletra petitona que hi ha al final, i fixeu-vos en el marge d'error abans de deixar-vos guiar pels resultats finals, no? Que veureu en els gràfics grans, doncs fixeu-vos també en la mostra petita.
Abans de continuar parlant de la campanya, deixa'm preguntar-te sobre un tòpic típic, que en diuen, i és que, sobretot els pobles petits, ara que en parlaves, per això m'ha vingut al cap, si deixem de parlar de Barcelona, tu n'estàs una mica fart del tòpic típic que diu que no es vota tant el partit, sinó la persona, i per tant, etcètera. Allò que ens sorprèn que un poble petit, per exemple, governi, jo què sé, el Partit Popular, per exemple,
sí,
no?
Això passa molt poc a Catalunya, no? Però efectivament, és un tòpic, i estem cansats de sentir tòpics, però jo crec que és un tòpic que respon bastant a la realitat. De fet, fa uns mesos, o fa unes setmanes, el CEO va treure una enquesta en què intentava esbrinar sobre això, i hi havia una clara diferència entre el que contestaven aquesta pregunta de a qui t'importa més votar, no?, el partit o a la llista. Mm-hmm. Hi havia una clara diferència en funció de la mida del municipi. Clar, quin és el problema? Que això encaixa una mica malament amb el fet que els resultats de les eleccions electorals serveixen per decidir també qui mana als consells comarcals i a les diputacions, que són molt més grans, no? I, per tant, s'està votant amb lògica municipal i tenim allà dins de la papereta una altra responsabilitat que a vegades no ens la donem, que és qui acabarà governant els òrgans supramunicipals. Per tant, és un tòpic cert, i a més amaga una trampa, no?, diguéssim, que és que tenim unes institucions amb força poder, com són sobretot les diputacions, en les que hi votem indirectament, no?, i a vegades no ens en recordem d'això.
Per cert, que estem parlant molt també del que passarà a plaça Sant Jaume, i estem parlant poc, ara que ens ho recordaves, Oriol, el que passarà a la Diputació de Barcelona, on hi estan governant PSC i Junts des de fa una pila d'anys, i déu-n'hi-do un partit i l'altre, que s'han entestat en dir-se que sí, que governen junts, però que no s'acaben d'entendre. És igual, s'ha fet com una pilota estranya allà.
Clar, és que les diputacions permeten això, permeten que, encara que els que estem més connectats en política sapiguem que tant Junts com el PSC viuen amb un pacte, no m'agrada dir que pacte contra natura, però un pacte incòmode per ells, sí, a l'hora d'explicar-se al seu electorat, però com que poca gent se n'entera del que passa a les diputacions a nivell de l'electorat, perquè són institucions molt calladetes i no les votem directament, doncs poden seguir vivint, no? A la Generalitat no podríem permetre-s'ho un pacte d'aquestes condicions, però la Diputació sí, perquè està com una mica invisibilitzada.
Ara sí, seguim parlant de municipals.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
Volies parlar de les promeses de campanya, eh?
Exacte, perquè si la Laisa Minelli cantant a cabaret ens deia que els diners fan moure el món, en campanya els partits esperen que els diners facin moure vots, no? I és per això que portem setmanes escoltant promeses a tort i a dret sobre ajuts a la compra d'habitatge, salaris mínims i noves prestacions. L'última ocurrència en aquest sentit, doncs subvencionar les entrades de cinema els dimarts. Els dimarts? Els jubilats.
Fort, això, eh?
El dels dimarts és curiós, no? Sí. Per què els dimarts i no els dijous?
No sé. Els dijous deu tocar paella, deu estar agafat, això.
Deu ser una cosa així. clar, com a bona promesa de campanya, els seus detalls encara no els coneixem, si és que existeixen, perquè moltes vegades els partits i els dirigents es poden permetre el luxe de dir simplement un titular sense haver-ho de recolzar més, sobretot en campanya. Però aquesta és una promesa clàssica de campanya electoral, no? Primer, perquè va enfocada al segment de la població que més vota, que és la gent gran. Aquests van a votar sempre, diguéssim. Segon, perquè és senzilla. Dimarts de cinema, no? Claríssim. I tercer, perquè és aparentment innocua. Que els jubilats puguin anar gratis al cinema no sembla afectar ningú negativament, no?
Així, no, els calés així, aquests així els, calés... els ha de posar algú.
Ah, exacte. Però a vegades no ens adonem que aquestes promeses a tots i a dret venen d'alguna banda. Perquè si aquesta mesura acaba tenint un càrrec contra el pressupost públic, cosa que podem esperar que passi, tornarà a ser una transferència de renda al sector de la població que menys capacitat de despesa ha perdut en els últims anys. I, per tant, ens hem de preguntar fins a quin punt és una mesura desitjable des del punt de vista social, tenint en compte els reptes estructurals que no són pocs que tenim, no?, en termes d'accés a l'habitatge, de pobresa, d'igualtat d'oportunitats, ràtios a les escoles altíssimes, i que la prioritat sigui que es pugui anar al cinema per 2 euros al marge del teu nivell de renda, home, sembla una mica desenfocat.
Deixa ser una mica populista, Oriol, però sí, és que de veritat que porto dies pensant no ho diguis, i al final un no es pot aguantar. Jo no m'amago, jo tinc 37 anys. Resulta que l'ajuda per habitatge la posen a joves de fins a 35 anys i l'ajuda pel cinema a majors de 65. Hi ha una franja que no... Ni tenim habitatge ni tenim cinema, saps el que et vull dir?
Hi ha una franja abandonada. I sobre l'ajuda a l'habitatge, que sembla interessant, no? Perquè és dir, les persones joves tenim dificultats per accedir a l'habitatge de propietat. El que passa és que moltes vegades tenim els problemes que tenim, tenint en compte com està el mercat de lloguer, és per pagar les entrades al lloguer, no tant per assumir les quotes del lloguer. Per tant, el tema no és tant la renda que cobrem anualment, sinó el patrimoni que podem aportar de sortida per pagar una entrada, no? I, en canvi, la mesura parla d'ingressos anuals o d'ingressos mensuals. Per tant, segueixo pensant que, tenint en compte que el problema és més d'estalvis que no pas de líquid en el que poder pagar, perquè, clar, si miren, diuen, et substituirem el que estàs pagant de lloguer per una renda d'hipoteca, firmo on sigui, però, clar, abans d'aconseguir això he de fer un desemborsament que molta gent de la nostra generació és incapaç de fer. I aquesta ajuda no hi serà.
Va, seguim amb més actualitat.
Sin zapatos ni camisa, yo corría muy deprisa por caminos empedrados, los tobillos enlodados. Yo miraba a los patrones llegar en sus camionetas, repletos de mujeres y de muchas papeletas.
Ay, m'agrada aquesta.
He de dir que no sé a què
a
refereix. He de dir que no sé a què refereix quan parla de papeletes aquest senyor. No ho he investigat, he pensat que... sentir-ho així, diguéssim, lligaria bé amb el tema
que són
les paperetes de Bildu pel proper 28M, que comptaran amb la participació de 44 persones que havien estat condemnades per la seva relació amb Beta, 7 de les quals amb delictes de sang per assassinats. Aquests últims són els que hem de subratllar, eh? Perquè 44 sembla molt, però són 7 les que tenen relació amb delictes de sang. De fet, l'Associació de Víctimes del Terrorisme ja ha posat la lupa i ha certificat que totes aquestes persones ja han superat les seves penes d'inhabilitació i, per tant, no són ineligibles per accedir a una llista, no? I la Fiscalia sembla que també obrirà una investigació després d'una denúncia d'aquestes organitzacions afins al Partit Popular i a tot aquest entorn. Clar, evidentment això ha servit d'arma llancívola dels partits de l'oposició al Congreso per acusar Sánchez de tenir pactes d'estabilitat amb Bildu. Això cada vegada ho veiem, eh? El problema no és... Per als partits de l'oposició al govern central, el problema no és tant el fet com que això pugui servir per atacar el govern central, no? A la política espanyola li està costant molt treure's de sobre el terrorisme com a arma electoral. I cal entendre una cosa, la majoria d'aquests condemnats ho són per pertinença a organitzacions del que els tribunals consideren l'entramat d'ETA. Però clar, en un país on es tancaven diaris i es prohibien partits polítics, la consideració de terrorisme a algunes d'aquestes activitats, jo, personalment, l'agafaria amb pinces. El debat, però, és interessant, no? Fins a quin punt és sensible, just i intel·ligent que persones condemnades per assassinat concorren a unes eleccions. Prohibir-ne la participació més enllà del compliment de les seves penes estrictes, a mi em semblaria una barbaritat, però, home, potser Bildu faria bé de desmarcar-se com a mínim d'aquells que van prémer el gallet en tota la xacra del terrorisme al País Basc.
Jo estic una mica com dius, Oriol. La meva gran pregunta és... I la deixo per plantejar-la, no per respondre-la jo, ni molt menys. Però la meva gran pregunta és, creiem o no a la reinserció? Ja està.
Sí, sí. És un debat que l'hem de tenir molt, perquè, a més a més, últimament, amb aquest tema, amb els temes de la llei del només sí és sí, no? Ara ens hem de recordar nosaltres mateixos que la reinserció ens l'hem de creure per poder marcar tot el sistema penal, no?
Venem cap a Turquia. S'han fet eleccions i Erdogan ha patit, eh?
Erdogan ha patit, sí, perquè sembla ser que les eleccions es dirimiran el mateix dia que les nostres municipals en una segona volta. No ha estat capaç Erdogan de recollir el 50% dels vots necessaris per estalviar-se aquesta segona volta. Hi ha un cert marge d'esperança, doncs, perquè el que cada vegada més autoritari líder turc deixi el poder. Tot i així, les eleccions parlamentàries que es celebraran al mateix moment li han donat bastanta victòria, per tant, aquesta esperança és relativament baixa. Clar, com sempre que hi ha unes eleccions transcendentals, ho vam veure també als Estats Units, no? Els nervis augmenten, sobretot quan són tan bipolars, no? D'un candidat a un altre. I les acusacions de frau electoral es llencen a tort i a dret. Avui llegia i sembla que en alguns col·legis electorals de zones partidàries a l'oposició, algunes urnes van ser comptades fins a 11 vegades. És a dir, els apoderats del partit d'Erdogan demanaven un recompte perquè no els agradava el resultat que sortia, molt probablement perquè no els agradava i no perquè havien trobat alguna dificultat en el procés, i es van arribar a comptar 11 vegades en els llocs més extrems. Planyo a tots aquells que estaven a les
dones meses. Dones no van sortir de l'escola.
Perquè no en van sortir, doncs. Exacte. Clar, les eleccions turques són importants, no? Turquia és membre de l'OTAN, però és el membre de l'OTAN probablement amb millor capacitat d'interlocució amb Rússia i té un paper rellevant com a aliat europeu en la gestió de les crisis migratòries, eh? Recordeu.
I ha jugat molt amb això.
Ha jugat molt amb això. I, de fet, aquest paper d'imprescindible en temes importants pels països europeus, no? Com són els refugiats i com és la guerra d'Ucraïna, fa que Erdogan pugui seguir trepitjant els drets humans al Kurdistan, augmentar el seu menyspreu a la democràcia, sense massa pressió internacional, perquè al final és, doncs això, imprescindible per el que Europa considera que són els seus interessos. Això ens recorda una mica el que passa amb Marroc i Espanya, no? Recordeu que les relacions entre el Marroc i Espanya estan molt marcades per la capacitat que té el Marroc de d'afectar els fluxos migratoris cap aquí, no?
Per cert, que en aquestes eleccions a Turquia hi havia observació internacional, deixa-m'ho dir, i dins d'aquesta observació internacional hi havia una noia de la CUP, crec, que ha estat...
Va estar retinguda unes hores. Finalment sembla que ja estava tornant cap a Istanbul per poder tornar cap aquí, sí. Però bueno, l'observació internacional és una cosa que es dona en moltes eleccions, eh? Aquí també hi ha molts diputats d'aquí que participen en processos electorals com a observadors internacionals i ja sabem que Turquia és un país, ho hem vist amb Erdogan, no? Amb un menyspreu cap als processos democràtics importants i, per tant, per sort, aquesta noia de la CUP, que no en recordo el nom, està tornant.
Oriol, per últim, va. Em portaves els temes fins aquí, però avui t'enganyaré jo una mica, que vull parlar d'un altre tema. Sé que t'agafo una mica de sorpresa, però no ho he pogut evitar. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Turkish delight, on a moonlit night. Every gal in Constantinople... Vols explicar-ho o no?
Ho puc explicar? I... No, però saps què m'està passant?
Encara que he agafat la cançó.
No, exacte, encara que has agafat la cançó...
Però estava molt bé, allò, eh?
El que no entenc és perquè no l'he posat jo, aquesta cançó, perquè... Bé, ho podem explicar als oients. Us he dit abans que el dissabte es va casar el meu germà i som tres germans a casa i amb els meus dos germans tenim un número, i només un, musical, en què cada dinar familiar les nostres tietes ens demanen...
Això surt de cada dinar familiar?
Cada dinar familiar.
M'encanta.
Les nostres tietes ens demanen que els hi cantem aquesta cançó que jo vaig conèixer de La sonrisa de Mona Lisa.
Imagina't.
Aquella pel·lícula que no sé de quin any és, però fa força.
No, quan, sí, Julia Roberts.
Exacte. I la cantem a cada dinar familiar en un número que... com que dissabte es va casar el meu germà, ha sortit a la llum via Instagram i aquí estem.
Busqueu l'Oriol a Instagram i mireu el vídeo, que de veritat és curiosíssim, riureu d'allò més, i se'n surten molt bé, eh?
No en surt malament, no, ara, jo n'estic bastant bé. Per això ens vam atrevir a fer-ho davant dels 100 i pico convidats que hi havia dissabte.
Oriol, moltíssimes gràcies per venir una setmana més. Seguim comentant, sobretot, ara vindràs d'aquí 15 dies.
Exacte.
Sembla que la campanya ja estarà feta, per tant, les eleccions estaran fetes.
Sí, podrem comentar-ho.
Comentarem els resultats.
Molt bé.
Que vagi molt bé, Oriol.
Gràcies a vosaltres. Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Turkish delight, on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople, no you can't go back. Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. 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 Even old New York was once New Amsterdam. Just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. Now Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Nobody's business but the Turks. Istanbul.
Rainbow.